Avui us volem parlar d'un estudi que confirma el que, o convindria confirmar, el que ja s'havia explicat en algun punt, que és que la pèrdua del gust observada en bona part dels infectats per coronavirus podria servir per identificar precoçment la malaltia. És un estudi mundial en què hi ha participat la persona que tenim avui al telèfon, que és la investigadora de l'IRTA, Maria Dolors Guàrdia, aquí saludem aquest matí. Bon dia. I que, per cert, també és l'alcaldessa de la Talla d'Empordà. Per això aquest cap de setmana hem sentit la notícia a diversos mitjans i hem dit, doncs, anem de parlar aquí al supermatí. Es confirma això, no?, que si amb coronavirus és molt probable que la gent, que els pacients perdin l'olfacte.
Bé, la veritat és que potser és una mica agosarat afirmar-ho d'una manera tan contundent. Els resultats preliminars d'aquest estudi, que, com bé heu introduït, doncs, ha tingut lloc o està tinguent lloc a una cinquantena de països arreu del món, ha establert, doncs, una relació entre les persones que estan afectades per malalties infeccioses de les vies superiors respiratòries, entre les quals hi ha la Covid, entre aquestes malalties i la pèrdua del gust, de l'olfacte, i també de la quimioestèsia, que és una paraula una mica estranya, però que, per exemple, vol dir pèrdua de la sensibilitat a sentir o a detectar, doncs, algunes substàncies que es troben en espècies, com pot ser, per exemple, la sensació del picant.
Val. Per tant, això són uns símptomes que es relacionen amb moltes malalties, amb molts virus, un dels quals el Covid.
Pràcticament es pot dir que amb aquestes malalties de tipus víric moltes afecten la pèrdua de l'olfacte. El que no, amb algunes també s'ha descrit la del gust, però amb poques s'ha estudiat aquesta part de la quimioestèsia que us comentava. D'acord? I llavors sembla ser que els afectats de Covid-19, fins i tot algun d'ells doncs amb poca clínica, han manifestat, doncs, que en estadis incipients, doncs, han percebut aquesta pèrdua, aquesta disminució de la seva capacitat sensorial. I d'aquí, doncs, la importància, per dir-ho d'alguna manera, que si aquests resultats es confirmen, podrien ser aquesta pèrdua de la capacitat sensorial, doncs, podria ser un paràmetre més a tenir en compte o un indicador, doncs, per al col·lectiu mèdic, que seria fàcil de que els propis pacients, diguéssim, doncs, poguessin explicar que es troben en aquesta situació.
Clar, això podria facilitar el diagnòstic de coronavirus.
Bé, com a mínim seria un paràmetre més a tenir en compte, per al col·lectiu mèdic, entre la clínica que ja tenen descrita, doncs uns paràmetres més, doncs, que per al pacient és fàcil de, diguéssim, d'explicar, no?, que ha notat aquesta disminució de la seva capacitat sensorial i podria tenir-se en compte.
Clar, això s'ha fet, ara ho deia, amb una investigació internacional. Quina participació hi ha hagut aquí a casa nostra?
Bé, de moment, en aquest primer estudi, ja us dic, és un estudi en el qual hi participen de l'ordre de 500 investigadors, crec. Es van sumant, cada dia, dic crec, i és una xifra aproximada, perquè cada dia se n'hi sumen, igual que de països. Llavors, en aquest cas, la nostra participació, o la meva participació en aquests primers estadis, ha estat la difusió d'aquest qüestionari i la recollida d'aquestes dades, que ha de servir, doncs, per obtenir en aquest moment, dir-vos que hi ha de l'ordre de 30.000 qüestionaris omplerts, però que aquestes primeres dades preliminars, aquests primeres idees que es tenen, s'han treballat sobre 4.700 aproximadament. Per tant, en aquests primers estadis ha estat compartir la informació i fer la màxima difusió possible i fer un primer screening d'aquests resultats.
Ha d'evolucionar molt, no? Encara l'estudi, vol dir?
Sí, s'ha de refinar encara molt l'anàlisi de les dades, perquè ja us dic, fixeu-vos, si hi ha uns 30.000 qüestionaris recollits i només se n'han utilitzat uns 4.700, doncs vol dir que encara es pot treballar molt a fons aquestes dades, i després aquestes dades, doncs el que aquests primers resultats doncs poden permetre plantejar nous estudis directament relacionats, diguéssim, amb aquest primer que s'ha fet.
Clar.
Però tot necessita del seu temps, eh?
Sí, clar.
Tothom té pressa, sí. Tothom vol tenir resultats i tothom vol publicar conclusions, però en ciència s'ha de ser molt curós, s'ha d'anar a poc, és veritat que tothom està treballant molt de pressa perquè les circumstàncies així ho exigeixen, però la rigorositat científica no es pot perdre mai.
És que això és el que li volia preguntar, perquè molta gent no està familiaritzada amb els procediments científics i no entendrà, per exemple, que hàgim d'esperar més d'un any per obtenir una vacuna contra el coronavirus, i li volia preguntar quin és el procediment que cal seguir en aquesta investigació en concret sobre la relació entre el coronavirus i la pèrdua del gust i l'olfacte, perquè els resultats, que ara són preliminars i que no es poden confirmar al 100%, perquè els resultats acabin sent sòlids i definitius, què s'ha de fer, quin és el procediment a partir d'ara?
Doncs el procediment sempre és el mateix, com en qualsevol estudi científic. Una vegada has fet el disseny de l'experiment, has recollit les dades i s'han analitzat, doncs cal una anàlisi molt profund i que realment es dugui a terme perquè les conclusions que se n'extreguin siguin les correctes. Llavors, normalment nosaltres, com solem treballar, és una vegada tenim aquestes dades, s'escriuen amb publicacions de tipus científic i són revisades per experts del sector. Llavors, moltes vegades aquests experts el que et recomanen és fer uns canvis o uns retocs o uns aclariments, i quan totes aquestes persones doncs hi han donat el vistiplau, llavors es fan públiques. Aquest és el procés habitual de les publicacions científiques. Val a dir que en aquest cas segurament tots els terminis s'escurçaran, perquè les publicacions solen fer en obert, perquè així doncs es pugui construir coneixement sobre aquell coneixement que generen altres grups. És a dir, si aquest estudi és prou sòlid i realment es pot confirmar aquestes hipòtesis preliminars, segurament doncs més endavant es farà una anàlisi, per exemple, per intentar estudiar si amb aquestes dades que nosaltres tenim hi ha diferències, per exemple, entre gèneres o per segments de població o altres variables de segmentació de la població, i es faran públiques de seguida que això sigui possible, perquè doncs si és un paràmetre d'interès, per exemple, per al col·lectiu mèdic, doncs el puguin fer servir coneguent sempre les condicions amb les quals s'ha realitzat aquest assaig.
Li volia preguntar també, clar, vostè treballa, sí, és investigadora de l'àrea d'indústries alimentàries de l'IRTA de Monells, i no tinc clar si molta gent coneix la importància d'aquest centre, de l'IRTA de Monells. Què és el que s'hi fa?
Bé, la veritat és que l'IRTA és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Nosaltres fem una recerca molt orientada per intentar proporcionar solucions al que és el sector agroalimentari. Estem adscrits al Departament d'Agricultura i cadascun dels centres IRTA, que estan disseminats per tota la geografia catalana, té una certa especialització. En el cas nostre, en el cas que estem aquí a Monells, l'àrea d'indústries alimentàries, doncs estem treballant per donar suport a tota la indústria, tant des d'un punt de vista d'enginyeria i tecnologia de processos alimentaris com de qualitat com de seguretat alimentària, de manera que els nostres projectes o les nostres activitats doncs sempre tenen aquest enfocament multidisciplinar, que això ens permet doncs, per una banda, plantejar projectes de recerca que reben finançament públic, ja sigui de la Unió Europea, com de Catalunya, com a nivell nacional, com establir contractes amb empreses doncs que tenen alguna necessitat per desenvolupar un producte o que tenen ganes d'innovar i treure productes novedosos. Llavors, la relació amb aquest projecte ens agafa, amb aquest projecte de la Covid, ens agafa així una mica... És nou per nosaltres.
Ah, és que li volia preguntar, no? El que m'ha explicat d'indústries agroalimentàries no té gaire a veure amb l'olfacte i vaja...
Però ara us ho explico en un moment, perquè nosaltres fem un enfocament integral de la cadena alimentària, és a dir, comencem per l'estudi i la qualitat de les matèries primeres i acabem, no oblidem mai que treballem amb consumidors, i per tant, amb aliments, i per tant que aquests aliments han d'arribar a consum. Llavors, nosaltres tenim un grup que està dedicat fa més de 25 anys al que és l'anàlisi sensorial, a la caracterització de les característiques sensorials que tenen els aliments i també en els estudis de consumidors. I seria en aquest marc de l'anàlisi sensorial on hem trobat aquesta finestra, per dir-ho d'alguna manera, de col·laboració en aquest estudi.
Ah, molt bé. Doncs veurem com evoluciona aquest estudi. El que dèiem, de forma molt preliminar, doncs estudia la relació directa entre el fet de tenir coronavirus i que un dels possibles símptomes que seria la pèrdua del gust i l'olfacte. N'hem parlat amb la investigadora de tecnologia alimentària de l'IRTA, que ha participat en aquest estudi internacional. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, Maria Dolors Guàrdia, i ens seguirem parlant amb vostè com a alcaldessa de la Tallada. Hi ha aspectes de l'actualitat que sempre hem d'anar tractant. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar aquest estudi. Gràcies.
Ens interessa moltíssim avenços científics i tecnològics en aquesta matèria, i vaja, jo crec que és la missió en aquests moments del periodisme, és explicar aquestes coses també, no només les coses catastròfiques que ens venen al damunt i que vindran i que s'han d'explicar. Que tingui molt bon dia.